Nickelodeon, DreamWorks o Peacock. Entre d'altres, sagues com Star Trek o Fast and Furious i sèries com Yellowstone, The Office o La Patrulla Canina. Això a banda, com dèiem, de tot el catàleg d'Universal i de Paramount. Un exmembre dels Sex Pistols ha presentat candidatura per representar Irlanda al pròxim festival d'Eurovisió. John Lydon, que quan cantava amb els Sex Pistols era conegut com a Johnny Rotten, ja fa 45 anys que lidera un altre grup que es diu Public Image Limited. I ara, aprofitant que també té la nacionalitat irlandesa, ha presentat candidatura per participar al festival d'Eurovisió amb aquesta cançó. Oh, Hawaii, res a veure amb el punk dels Sex Pistols o el post-punk de Public Image Limited, i és una carta d'amor a la parella precisament de John Lydon, malalta d'Alzheimer. El 3 de febrer, la televisió irlandesa escollirà quina serà la seva cançó que presenta al Festival d'Eurovisió. Els creadors de l'èxit teatral ACA tornen a escena amb Up Given Head, un muntatge sobre migracions que s'estrena demà a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. L'obra, que protagonitzen la Diana Gómez, el Quim Ávila, el Biel Castaño i el Pau Escobar, és un crit a l'esperança que vol acostar al públic més jove al teatre, informa Maria Cusó.
Hi ha una màxima que es repeteix sovint entre programadors i productors de teatre, i és que costa veure adolescents i joves a les platees. És complicat programar per públic jove, més enllà de les produccions familiars. Una afirmació, però, que el dramaturg Dani J. Meyer i la directora Montse Rodríguez posen en dubte. Ells són els artífexs d'un dels èxits teatrals més sonats dels últims anys entre públic juvenil, ACA. I ara tornen amb una història sobre dos germans serbis que arriben a Suècia amb l'esperança de començar una nova vida. Allà es trobaran amb una educadora social i un migrant bosnià que a la seva manera també lluiten per un demà millor. Un tema i una posada en escena que connecta directament amb tota una generació. En parla Rodríguez.
Tenen moltes ganes de veure històries, no tan sols que els interpel·lin, però que els interessin, no? En les que es diguin coses que ells, ostres, vulguin formar-ne part, no? Però sobretot això, volem i parlem dels joves perquè són els que creiem que poden canviar tot això que no ens agrada a ningú, però ells tenen la força, no?
Up Given Head s'estarà en cartell fins al 29 de gener i ja té el 85% de les localitats venudes.
I encara parlant de teatre, avui torna el Poliorama Els Ocells, un dels muntatges més aplaudits de la gran companyia La Calòrica. Poc més de 24 hores després d'acabar les representacions al Teatre Borràs de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, avui La Calòrica porta Els Ocells al Poliorama. L'obra, que es va estrenar fa 4 anys, és una adaptació lliure de l'obra d'Aristòfanes del segle V abans de Crist. Una comèdia àcida que critica obertament l'auge del populisme neoliberal, la corrupció i la manipulació de les masses. El muntatge, que ha rebut una pila de reconeixements aquests anys, com el Premi Teatre Barcelona o el Premi de la Crítica, es podrà veure per últim cop a Barcelona el 21 de febrer. Per cert, que aquests dies al Poliorama també hi ha uns altres residents, els de Goll de Gom, que han començat els assajos de L'Alegria de Viure, l'últim musical de creació que faran abans de retirar-se.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
El muntatge s'estrena al març, però les entrades ja estan a la venda. I, com dèiem, el davantal, demà farà 10 anys que ens va deixar la gran Anna Lizaran, un referent del teatre, una bèstia de la interpretació, que només un càncer va poder apartar dels escenaris quan tenia només 68 anys. Malgrat que Anna Lizaran va aparèixer sovint a la televisió, va ser el seu treball al teatre el que li va donar notorietat i grans reconeixements. Va participar en la majoria de grans muntatges del Lliure, espai que va ajudar a fundar, per exemple, el Hamlet de Lluís Pasqual o el Tot esperant Godot de Josep Maria Mestres, però també a una jornada particular d'Enflotats a Forasters del Sergi Balbel, o fent la memorable Violet Weston a l'obra Agost, que es va convertir en l'obra més vista de la història del Teatre Nacional de Catalunya.
Era una bruixa, la meva mare, una autèntica bruixa. No estaríem més bé si ens deixéssim de mentides i diguéssim la veritat. Ja sabeu que hi ha un destaner, no, nenes?
Amb tots els meus respectes per TV3, és que jo, si la tingués a l'arxiu... No, és que la faria. És que l'hauríem d'emetre a Agost i recordar-la. Recordar Anna Lizaran i recordar aquesta obra memorable que, repetim, 10 anys després de la mort de l'Anna Lizaran, és l'obra més vista de la història del TNC. De cinema, l'Elisaran en va fer poc, però es va reservar per treballar en grans títols com La plaça del Diamant, del Francesc Betriu, també a Tacones lejanos amb l'Almodóvar, o Actrius amb Ventura Pons. Va fer algunes pel·lícules diverses amb el Ventura. També La Celestina, amb Gerardo Vera, Herois, amb el Pau Freixas, o en aquella sèrie de grans comèdies catalanes dels anys 80 com La Quinta del Porro, El Vicari d'Olot o Salut i Força al Canut. Avui, amb la seva parella, la il·lustradora Irene Bordó, i amb la seva gran amiga, l'actriu Cesca Pinyon, recordarem l'enorme, la gegantina Anna Lizaran. Els esports, de seguida parlem del Barça i de la remodelació del Camp Nou, però abans, Carlos Sainz ha abandonat el Dakar fa tot just uns minuts després que l'Audi que pilota amb el català Lucas Cruz hagi bolcat. Els dos sortosament han sortit il·lesos, però no han pogut reparar el vehicle. Sigui com sigui, Sainz ja no tenia opcions de guanyar. També ha abandonat el castellonenc Joan Barreda, que ha caigut i que està a l'hospital amb dolors a l'esquena. Per cert, tot sembla que ha quedat en un ensurt. I ara sí, en futbol, el Barça s'ha compromès a deixar l'estadi Lluís Companys i tornar al Camp Nou abans del novembre del 2024, coincidint amb el 125è aniversari del Club Blaugrana. Ho va explicar la vicepresidenta institucional Helena Fort en la presentació de la companyia turca Limak Construction com encarregada de la remodelació del Camp Nou. El preu de l'obra s'enfilarà fins a uns 900 milions d'euros aproximadament i l'estadi estarà acabat del tot l'any 2026.
Juny del 2023 començant efectivament les obres seguint l'enderroc de la tercera graderia. Abans del nostre 125 aniversari tornarem a estar al Camp del Barça omplint l'Spotify Camp Nou i el juliol del 26 com a molt tard s'hauran finalitzat aquestes obres.
Limak Construction és la segona constructora més gran de Turquia i és reconeguda per fer grans infraestructures com aeroports, hotels i autopistes. Però en canvi no té gaire experiència en estadis. Tot i això diu Helena Fort que l'han escollit perquè han promès respectar el pressupost i el temps, tenint gestió de les obres a temps.
Tenim una proposta que tècnicament ens garanteix un termini i ens garanteix que pugui ser finançable en aquests mercats que hem d'anar a buscar. I sobretot garanteix un procés constructiu ràpid en els terminis que demanem i en el preu que es va establir i que ja vam en el seu dia sotmetre a referèndum. I està sobre el voltant dels 900 milions d'euros.
I, per cert, per què tanta pressa? Doncs perquè el Barça perdrà més de 90 milions cada temporada que jugui a l'Estrella de Montjuïc, tal com va explicar Joan Laporta a la SER Catalunya ara fa uns dies. Per cert, qui no vagi sentir el Màrius Carol a la tertúlia del Món a RAC1, que sapigueu que l'estadi Lluís Companys hi fa fred i tot funciona malament, deia. Esperem que el Barça no el vagi sentir perquè encara s'ho replantejarà, escolteu.
I jo crec que els dinosaures comencen ja a menjar-se la gespa de l'estadi. Tampoc passa res perquè anem a Montjuïc. Bueno, on iran a Montjuïc? Jo a Montjuïc no vull anar-hi.
Ah, no?
No m'agrada. No m'agrada. I a més allà hi han jugat a tres equips i no sé, no hauríem de fer un exorcisme en aquest camp. Montjuïc fa un fred. És l'únic lloc que fa fred a tot Catalunya, Montjuïc.
Passa Montjuïc.
Una quantitat d'aire passa, ja ho veureu.
Catalunya?
Ara perquè s'ha anat la Mònica, però si no sortiria. I no va res, si no hi ha manera d'arribar-hi. No hi ha manera d'arribar-hi.
Mentrestant, el Barça presentarà al·legacions per la targeta vermella que va veure Ferran Torres abans d'ahir al camp de l'Atlètic de Madrid. El club vol fer-li veure al comitè de competició que el davanter va actuar en defensa pròpia en la pica baralla amb el defensa matalasser Stefan Savic. Malgrat tot això, no impedirà Ferran Torres viatjar aquest migdia amb la resta de l'equip fins a l'Aràbia Saudita, on recordeu que demà passat el Barça s'enfrontarà al Betis a la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya a les 8 del vespre en directe a RAC1. De fet, en té tots els detalls ja l'enviada especial de RAC1 a Riad, la Marta Ramon.
Riad rebrà el Barça amb poc ambient de futbol i la sensació d'artificialitat que acostuma a envoltar la Supercopa d'Espanya, una competició que el règim autoritari del príncep Mohammed bin Salman va assegurar-se fins al 2029 després de la pausa pandèmica. Els blaugrana hi viatjaran aquest migdia amb Lewandowski i Jordi Alba com a grans novetats. El polonès seguirà complint els dos partits de sanció restants a la Lliga contra el Getafe i a Montilivi. L'agenda d'avui se centrarà en el Real Madrid i el València, que jugaran demà a les 8 la primera semifinal. Avui a 3:45 sentirem Carlo Ancelotti i a 4:45 Gennaro Gattuso. El Madrid ha viatjat amb les baixes d'Àlava i Tchouaméni i tots dos equips s'entrenaran a les instal·lacions de l'Al Nassr, el nou club de Cristiano Ronaldo. La federació ja ha anunciat els àrbitres. Dijous el Barça el xiularà contra el Betis Carlos del Cerro Grande amb Ignacio Iglesias Villanueva al bar. I la primera semifinal la dirigirà Alejandro Hernández amb Xavi Estrada Fernández al bar. És la tercera edició de la Supercopa en terres saudites, la segona que es disputa a la capital.
I més coses, l'Atlètic de Bilbao i l'Osasuna van empatar a 0 en l'últim partit de la 16a jornada, que es va disputar a Sant Mamés, i atenció amb això, Joao Félix, l'estrella de l'Atlètic de Madrid, hauria arribat a un acord amb el Chelsea per marxar cedit fins a final de temporada. En condicions com ara, renovar-lo abans que toqui el 2 per rebaixar l'amortització anual del portuguès, i com sigui, sembla que el Chelsea pagarà 11 milions per 6 mesos i que a sobre assumirà l'alta fitxa del jugador. I a l'Espanyol, ahir, RAC1 va avançar que el club blanquiblau va al darrere del migcentre argentí Gonzalo Escalante, de 29 anys, actualment juga al Cremonese d'Itàlia, cedit per la Lazio. Que Anglaterra, l'Arsenal serà el rival del Manchester City als 16 de final de la Copa, després de golejar 0-3 l'Oxford de segona divisió. L'eliminatòria partit únic jugarà d'aquí 3 caps de setmana, però és que avui a Anglaterra torna a haver-hi futbol, als quarts de final de la Copa de la Lliga, amb el Manchester United, el rival del Barça a l'Europa League, rebent el Charlton Athletic a les 9. Demà el Manchester City visitarà a la mateixa hora el Southampton. Tot això el dia que Gareth Bale va anunciar que retira del futbol professional en només 33 anys i després de 17 temporades al primer nivell. El galès ho deixa per sorpresa després d'haver guanyat 5 Champions, 3 Lligues, 4 Mundials de Club amb el Real Madrid, entre d'altres títols. Per cert, que avui llegim a La Vanguardia que Cristiano Ronaldo podria jugar un partit amistós contra Leo Messi d'aquí a una setmana. Resulta que el PSG fa una estada a l'Aràbia Saudita i que els dos podrien tornar a coincidir. I a la Copa de la Reina, el Barça visita avui el Sadar per jugar contra l'Osasuna als vuitens de final de la competició. El partit és a 8:45 del vespre i ja s'han venut prop de 5.000 entrades dels més de 20.000 seients que té l'estadi navarrès.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Fa fred.
Sí, hem començat el dia amb temperatures clarament més baixes que ahir. Tenim ara mateix, per exemple, 1 grau sota 0 a Ripoll, i a 6 graus negatius a Das, a la Cerdanya, i a 4 graus positius a Igualada, Blancafort, i també a Girona, 2 a Lleida, 11 a Tarragona, i temperatures de 7 a 10 graus a la ciutat de Barcelona. Per tant, fareu bé d'abrigar-vos si encara no heu sortit de casa, i al migdia serà semblant al d'ahir, amb temperatures més altes cap al Pirineu. Tot plegat en un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i alguna boira localitzada aïllada ara a primera hora, i vent de mestral i tramuntana que fluixaran a mesura que avanci el dia. I de cara a demà pugen entre 3 i 4 graus les temperatures, amb un matí de cel mig ennuvolat, i a la tarda vent a les comarques del sud i també a l'Empordà. I a partir del migdia s'esperen algunes nevades, bàsicament al Pirineu, sobretot banda de Lleida, amb cota neu al voltant dels 1.400 metres.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport, o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I al trànsit anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Ja s'ha normalitzat la circulació a les vies afectades per accidents aquest matí, però destaquem encara els 10 quilòmetres que queden de cues a l'A2 entre Sant Joan d'Espí i Pallejà en sentit est. El Vallès, a l'AP7, continua amb més de 5 quilòmetres ara entre Cerdanyola i Sant Cugat en sentit sud. Situació similar a la B23 des de Molins de Rei arribant cap a Barcelona, i a les rondes ja hi ha menys cues, però encara amb circulació molt lenta a la ronda litoral en sentit Llobregat, on hi ha 6 quilòmetres entre el Fòrum i la Ciutadella. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 parlant dels avantatges de ser baix. De ser baix d'alçada.
Que tu paga que de lo que yo hago dura. Coventura. Demasiado noche de travesura. Coventura.
Si feu fars que els alts us mirin amb superioritat, si esteu cansats d'anar a concerts i que una torre us amargui la festa, si us heu atipat dels comentaris suposadament graciosos o d'apel·latius com ara mira el baixet, aquesta notícia us interessarà. Explica el New York Times que les persones baixetes viuen més de mitjana que les altes. També tenen una incidència menor de càncer. A més, els baixos són més sostenibles pel planeta. Els experts calculen que si fóssim un 10% més baixos del que som, només els Estats Units s'estalviarien 87 milions de tones de menjar l'any, per no parlar dels bilions de litres d'aigua o els milions de tones d'escombraries que no generaríem. Una altra hipòtesi al New York Times és que a mesura que els recursos naturals s'esgotin per culpa de l'augment de la població a la Terra i l'escalfament global, les persones baixes també siguin els més aptes per sobreviure. Ho planteja també Yuval Noah Harari, el seu llibre Sapiens. Posa el cas d'una població humana primitiva que vivia en una illa que va quedar aïllada per la pujada del nivell del mar. Les persones grosses, diu Harari, van ser les primeres a morir perquè necessitaven menjar més. L'autora d'aquest article del New York Times, que paradoxalment es diu Mara Altman, i que fa 1,52 m, assegura que emparellar-se amb persones més baixes significa salvar potencialment el planeta. I encara més, altres investigadors plantegen que els homes baixos són més propensos a tenir qualitats menys agressives, menys dominants i, per tant, a ser més intel·ligents. Això ho ha escrit el Xavi Pérez, no suposo? Bueno, ja ho sabeu. Poseu un baix a la vostra vida perquè la grandesa està en els petits detalls.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté. El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Toni Aire, bon dia.
Bon dia, mestre.
Hola,
què
Joan,
tal, com vaig?
Com estàs?
Què tal?
Molt bé. Hola, com estàs, Lola García?
Bon dia. Molt
saludem
bé.
També a Bernat de Déu. Hola, Bernat, què tal? Bon dia.
Bon dia i gràcies per l'editorial que has fet avui.
Parlant a l'Isaram, vols dir, eh?
Sí, sí, sí. Perquè has fet una cosa difícil, Jordi, que és que en aquesta tribu en la que vivim, que és trista, pobra i dissortada, els exercicis de memòria és difícil fer-los sense que ens agafi a tots plegats un atac de nostàlgia. Sí. I reivindicar l'Anna Lizaran és molt important, perquè és una d'aquelles estranyes figures d'una cultura i d'un país que transcendeix el seu ofici. I recordar l'Anna Lizaran és recordar el grup d'actors del Teatre Lliure, i recordar el Teatre Lliure és recordar el Fabià Puigcerver, i recordar el Fabià Puigcerver és recordar l'agrupació dramàtica d'Adrià Gual i el Ricard Salvat, i una feina d'actors i de teatreros d'aquest país que s'encarna en una bèstia de l'escena com la Lizaran i que deriva en coses que et sembla que surtin del no-res, com bolets, com abans parlaves de la Calòrica, que és aquesta esplèndida companyia que ha omplert el Borràs, sí, amb el seu De què parlem quan no parlem aquesta merda, i que ara ho farà amb el Poliorama, i que té uns actors que veuen directament d'aquesta tradició, que insisteixo, no surt com un bolet, i això encarna també la figura d'aquestes persones extraordinàries com la Lizaran, encarna amb gent extraordinària com la que entrevistaràs avui, com és el Ramon Besa, que són els mestres. Jo sí. Crec que és molt oportú parlar d'aquesta gent que, més enllà de, com et deia, d'excel·lir en el seu ofici, que ja és molta notícia, són les baules, unes baules energètiques a partir de les quals l'essència i la tradició d'un país es transmet. I això, recordar-ho amb mitjans de gran audiència com aquest, és molt important, i de fer-ho sobretot sense nostàlgia.
És molt important.
Perquè l'art de la Lizaran, doncs, clar, l'art de la Lizaran viu en actrius, per exemple, hi ha els com la Júlia Truyol, que és una de les actrius de la Calòrica, que és una bèstia,
sí,
és una bèstia de l'escena, sí, i tu dius, hosti, d'on surt tot això? Doncs això surt d'una feina que comença segles ençà. Abans parlava d'Adrià Gual, aquest any celebrem el 150 aniversari del seu naixement, per molt que la Conselleria de Cultura no se'n recordi, i bé, totes aquestes figures, dius, per què les hem de reivindicar? Doncs per donar sentit al nostre present. I avui que parlem amb en Besa, doncs és molt interessant també fer-ho pel que fa a l'escola de periodisme i pel que fa una manera de fer que per mi encarna gent com en Besa. Per tant, insisteixo, felicitats perquè cal parlar més de la gent com la Lizaran.
Sí, ja que parlaves ara de la Calòrica, i se'n recordar també, parlaves de la Júlia Truyol, però també del Marc Rius, el meu estimat Marc Rius, en Joan Llago, l'Aitor Galisteo, el Xavi Francesc, l'Israel Solà, i tota aquesta colla de gent, i en deixo noms,
De bèsties.
De bèsties, efectivament, joves, a més, del teatre català. Que és aquelles coses que un dia, de debò, no és broma, un dia hauríem de parlar, Bernat, un dimarts, de parlar del tema de la cultura de Catalunya. Del tema de la cultura de Catalunya, perquè tenim un problema, hi ha un problema molt, molt gran amb la cultura del país, i això ho parlo amb molts actors i amb les actrius, que és que sembla com hi hagi al·lèrgia a parlar-ne. O sigui, però escolta'm, i quan parlem de teatre a Catalunya, parlem des d'aquesta obra, diguem-ho, obres que fan de petit format al TNC,
o
Teatre Acadèmia, o la Sala Beckett, on hi ha una obra ara que és magna, que es diu Travi, que és una meravella, meravella, meravella de la família, Pla, amb el Quimet Pla, i amb els seus dos fills, amb la Diana l'Oriol i amb la seva dona, la Núria, que és una meravella que hauria d'estar, com passa als grans teatres de Londres, anys i anys amb cartell, uh-huh, perquè és que s'omplirien cada vegada, i és meravellós. Però això, escolta'm, deixem-ho per un altre dia, perquè...
Sí, sí, però agafa temps, perquè sí, tenim feina.
I si remenes els teus armaris i trobes el DVD, si no el troben a la TV3, que passin agost.
Mira, és que me'l va regalar l'Elisaran, i de debò que el tinc per... El de tenir per casa, me'l va regalar el DVD, però estaria molt bé que TV3 reposés agost, perquè és l'obra que ha omplert més una sala dificilíssima com és la sala gran del TNC.
Don Anton... I a més, Jordi, sí, només un incís, aquesta reivindicació que has fet, que TV3 ja ho està fent, cal dir que últimament TV3 està tornant a passar teatre. Hi havia molts teatreros que estaven en contra d'això, perquè deien que el terreny natural del teatre és l'escena, però jo ho considero importantíssim. Ara parlaves de tradició i de cultura. Jo, per exemple, vaig aprendre català gràcies a que TV3 van registrar el Cyrano de Bergerac del Flotats en la magnífica versió que em va fer en Xavier de Bru de Sala en vers. Jo de petit m'aprenia els diàlegs del Cyrano. Clar, això, per tant, no és només enregistrar una obra. Estem parlant de que els nanos aprenguin català a escena. Hi ha una manera de parlar també que es fa al teatre, hi ha una manera de pronunciar que es fa al teatre. Quan tu escoltes els actors de la Calòrica, aquell català, aquelles neutres, aquella sintaxi, allò és or pur. Per tant, que la gent ho vegi a través de la televisió i que vagi al teatre després, això és importantíssim per una cultura. I per tant, TV3 ve de tornar-ho a fer.
Sí, senyor.
Aplaudeixo.
Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies, ja m'hi va ir, eh? Ja m'hi va
ir. No, però està molt... Per posar-t'ho en context, Anton, avui recordarem la gran dama de la història del teatre.
Però bueno, oye, yo no era una queja, era una... Era, os animaba a seguir, ¿no? Me voy,
I vuelvo, mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.
Claro.
Don Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Tian?
Te quiero una caricia y un adiós.
Ah, això. També seré més breu que el Bernat.
Ni no.
Eso es imposible,
Tian. Digues,
Tian. Que les coses que m'importen les... Sí.
No, ya lo he sido.
M'allargo una mica.
No, perquè ya lo he sido más breve. No, també... No sé si... No sé, amb tot això que deia el Bernat, aquest debat que dèieu de la cultura i això, no sé si una mica de culpa també és que tots plegats, és igual, perquè no vull atribuir res a ningú, diguem-ne, però al final creem una mena de star system en què, com deia John Benjamin Toshack, sempre hi ha los mismos idiotes de sempre, diguem-ne. Vull dir que en els mitjans de comunicació, és veritat que TV3 fan coses, que recu, és igual, diguem-ne, però qui polaritza o qui protagonitza sobretot el debat públic, la presència en els mitjans de comunicació, més o menys és sempre la mateixa gent.
Costa molt parlar de teatre. És
sí,
a dir,
no,
aquí,
no,
per
no,
exemple, el versió, el Toni però, ho parla Jordi, cada dos no, per no tres, parlo, aquí parlem quan podem.
Perdona, Jordi, sí, sí. No parlo només de teatre. Poso l'exemple també de quan hi ha hagut la pandèmia, en la que hem descobert que a Catalunya, igual que ara esteu parlant d'actors, hem descobert que tenim uns magnífics epidemiòlegs, saps? Vull dir que hi ha tot, hi ha, existeix tot aquest país.
Ara faré una cosa
que és... I no sempre es dona potser suficient veu o s'explica suficientment tot això.
Puc dir-te una cosa?
Perquè tenim això? El monopoli de la política. Perdona, hi ha el monopoli de la política.
Ara!
I dels esports.
Ara,
i de,
ara,
saps?
Ara, ara, ara. Sí, no.
Vaig una mica aquí,
els
diguem-ne.
Esports encara hi ha moviment. És a dir, amb el tema de la política hi ha un problema... Aviam,
jo m'agradaria... Ara que hi ha la tele. Si doncs hi ha l'alcaldessa amb una tele. Hi ha el Feijó a l'altra. Bueno, doncs això, una mica... I acabem empobrint una mica...
Sí, jo crec que està passant una cosa amb el tema de la política. I és que ens hem passat tots plegats que la política ven sempre. I la política passa com tot, ven quan toca. I ara, per exemple, és a dir, sí que ara hi ha una cosa que traspassa la política, que és, per exemple, el que ha passat aquests últims dies, i del qual em vull parlar d'aquí uns moments, pensant en el que ha passat al Brasil, i això ens afecta a tots, que és el tema de les fake news, o sigui, això ens afecta a tots. I per això d'aquí uns moments parlem amb una de les persones que més en sap d'això, que és un professor d'estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que és el professor Alexandre López Borrull, i després parlarem del periodisme que fem, i ho parlarem amb un dels grans del periodisme d'aquí, que és el Ramon Besa. Però si em deixeu un moment, perquè és que és un moment només que tinc el Pau Ramírez des de Brasil, que vull saber les últimes novetats en gèneres de punt del que està passant en aquests moments a Brasil. Hola, Pau Ramírez, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Què tal? Quina hora tens aquí?
Doncs 4 hores menys que vosaltres, les 5:25.
Pobre.
Uf, però pobre cada dia. Bon dia, bon dia. Nosaltres a aquesta hora estem treballant, nosaltres ja.
Aquest nosaltres.
Penses ara.
Pobres.
Ja, gràcies, pobres. Clar, sí, bueno, ja. Gràcies. Escolta'm, Pau, ahir vam saber que Jair Bolsonaro havia estat ingressat d'urgència a un hospital de Florida, als Estats Units. Ja ha rebut l'alta, no?
Sí, ha rebut l'alta. Bueno, cada 3-4 mesos té dolors abdominals i arran doncs aquella punyalada que va patir a la campanya electoral del 2018 i bueno, ingressa a l'hospital i a les males veus diuen doncs que sempre que, diguem, té problemes d'imatge pública per alguna de les coses que hagi fet, doncs utilitza el recurs de l'hospital, no? Jo no et diré si és així o no, però sí que, bueno, ara que s'està dient que l'extraditaran o que, que el Brasil demanarà als Estats Units que l'extraditin per respondre a diverses causes que té pendents al Brasil o que s'han d'obrir contra ell, doncs ha passat això, però en teoria doncs no és res greu, és una cosa que li passa habitualment i, bueno, cada 3-4 mesos va a l'hospital perquè té dolors.
Va. Continua als Estats Units per això o no?
Sí, sí, ja està als Estats Units i ahir sortia, la premsa parlava de si va entrar o no amb passaport diplomàtic o el turista, perquè si va entrar amb passaport turístic als Estats Units vol dir que ha d'estar vacunat, que cosa que ell sempre ha negat. El que passa és que va marxar 2 dies abans d'acabar el mandat i en teoria està amb el passaport diplomàtic, però ara en teoria se li acaba. Per tant, haurà d'estar en passaport de turista i si continua allà és perquè està vacunat.
Als Estats Units cada vegada hi ha més veus que reclamen a Joe Biden que expulsi a Bolsonaro del país. Al Brasil també hi ha gent que ho demana o no?
Sí, sí, ja comença a haver un moviment gran de demanar a gent doncs, que extraditin a Jair Bolsonaro. Ahir van parlar per telèfon Lula i Biden. No se sap si van tocar el tema a Bolsonaro o no, però doncs, sí, sí, cada vegada doncs, hi ha més polítics que demanen que Bolsonaro doncs, torni al Brasil per respondre a les causes que s'obriran en les properes setmanes contra ell. Mm. Principalment la gestió de la pandèmia.
Ell ha dit alguna cosa sobre l'assalt de diumenge a Bolsonaro a les últimes hores?
No, va fer 3 tuits molt breus on doncs va dir que estava en contra de qualsevol invasió i depredació d'edificis públics, però que defensa el dret a les manifestacions, com va fer doncs, l'esquerra el 2013 i el 2017. Va barrejar-ho tot una mica i va dir doncs, que estava... Lula va fer unes declaracions el mateix diumenge on va carregar durament contra Bolsonaro i ell va dir doncs, que estava en desacord amb les declaracions del cap de l'executiu.
Les autoritats brasileres ja han informat que tenen els noms dels que van finançar els autocars per traslladar els autors de l'assalt fins a Brasília. Això vol dir que això era una xarxa organitzada, però en aquesta xarxa organitzada ho devien tenir molt clar que acabarien guanyant, perquè és que ara serà molt fàcil saber qui ha estat els organitzadors de tot plegat, no?
Ahir el ministre de Justícia en una roda de premsa va dir que de moment ja han identificat empresaris a 10 estats del país que havien financiat aquests autobusos cap a Brasília. El tema és que des del dia, pràcticament des de l'1 de novembre, des de l'endemà de les eleccions, quan guanya Lula, hi ha milers de bolsonaristes que es presenten davant dels quartels i estan allà acampats. Això doncs, vol dir que, bueno, des de l'1 de novembre, estem al gener, hem passat més de 2 mesos, per tant vol dir que o són rics i no necessiten treballar o hi ha algú que els està pagant el menjar i per estar allà. A més doncs, dels desplaçaments com els han fet a les manifestacions, per exemple, com aquesta de Brasília. Llavors, ara ja han dit que aniran a per totes a saber qui hi ha al darrere tot això, que tot indica que són empresaris bolsonaristes, segurament relacionats amb el món de l'agronegoci, que és el gran bastió de Jair Bolsonaro.
Quants detinguts hi ha ara?
1.500 era l'última actualització, 300 les primeres hores, i ahir doncs, anar l'exèrcit i la policia a desmuntar el campament que hi havia a Brasília davant del quartel general de l'exèrcit van agafar les 1.200 persones que hi havia, els van posar en 50 autobusos i tots cap a les dependències policials. El problema és que són tants que no saben exactament què fem tots ells, a quina presó enviar-los.
I què se'ls imputa?
Per ara només actes vandàlics, per ara. El que passa és que els estan interrogant un per un i és això que dèiem doncs, de que hi ha hagut darrere, perquè molts deien, jo només sé que no vaig pagar res, que tenia un viatge gratis a Brasília per defensar la nació, la pàtria, han sortit veus anònimes que deien això, de declaracions, i llavors, doncs, bueno, s'està investigant exactament, i aviam si amb les imatges es pot veure cada un, si és algú doncs, que va destrossar, jo què sé, algun dels quadres més importants, o va trencar alguna cosa, o no. Els que hi hagin imatges, aquests sí que els hi caurà el pèl.
T'ha sorprès la imatge d'unitat al voltant de Lula, també per part dels governadors bolsonaristes?
Sí, perquè, per exemple, amb el govern de Bolsonaro, en cap moment, en els 4 anys, va aconseguir reunir els 27 governadors. Ahir ho va fer Lula i realment doncs, bueno, va ser transmès per les televisions, una imatge d'unitat. Després van sortir del Palau Presidencial i van anar tots fins a la plaça dels Tres Poders. És a dir, bueno, és una imatge de Lula que vol... Primerament, ell és el líder i després d'unitat amb tots els governadors en defensa de la democràcia. Això és, bueno, li ha anat molt bé per la imatge de Lula, d'aquesta imatge d'unitat i d'aquell, doncs, diguem, una mica el salvador de la nació.
T'ha sorprès alguna cosa, alguna altra cosa d'aquestes últimes 48 hores, des que va haver-hi l'assalt a Pau Ramírez?
Bueno, el silenci dels bolsonaristes i algunes imatges realment de desesperació de molts d'ells que es veien ahir quan els traien del campament. Vull dir, és gent que no hi toca gaire, vull dir, parlant clar. No sé què els hi van vendre, però ho veus que, no sé, per les imatges, uns resant a l'aire, van de pneumàtics, parlant sols, vull dir... Han agafat, jo crec que el pitjor de lo pitjor, i bueno, gent, no sé, sense cap mena de preparació, els han posat allà, no sé què els hi van prometre o vendre, però estan allà i, bueno, i intentant fer força amb aquestes persones. El que passa és que aquests, l'important són els que hi ha al darrere, que són els que ho han financiat, aquests són els pobres que estan allà i que ara els hi caurà una mica el pèl.
No oblidem, Pau, per això que el país està democràticament dividit, eh? O sigui, és que va guanyar per molt poc Lula da Silva a les eleccions. Per acabar, si ara et pregunto, Pau, com està el Brasil avui, és a dir, la gent va treballar, és a dir, com un dia qualsevol ja?
Sí, sí, ja igual, és un dia qualsevol, i el tema és, aviam, hi ha molts bolsonaristes que sí que són radicals, però també n'hi ha molts que diuen, a mi no em sembla bé això que estan fent, això d'entrar al Congrés, al Palau Presidencial i destrossar-ho tot. I hi ha molts, bueno, que van votar a Bolsonaro per no votar Lula. És que Lula el problema és que genera molta antipatia, igual que Bolsonaro, però hi ha molta gent que diu, bueno, doncs si només arriben aquests dos, com que hi havia la segona volta, no vull que guanyi Lula de cap manera, per tant votaré Bolsonaro. Hi ha molta gent, doncs, que va votar Bolsonaro, però que ara diu, bueno, fins aquí m'ha arribat, i més després de veure també doncs, les actituds que ha tingut ell bueno, d'estar callat des del dia 1 de novembre, pràcticament, d'haver marxat abans als Estats Units per no haver d'entregar-li la faixa presidencial a Lula, actituds que la gent potser l'ha votat, però s'adona que no són gaire ni democràtiques ni de bon perdedor.
Molt bé. Pau Ramírez, moltes gràcies, una abraçada. No sé si vas a dormir o et
lleves ara,
no tinc ni idea què vas a fer, però fes el que vas a fer i fes-ho bé. Que vagi bé, fins
bé.
Ara.
Són gràcies, una abraçada.
Igualment, d'aquí a un moment, vaig al moment al Corte Inglés i després quan tornem, no és això, no, ens preguntarem una altra història. Si això pot passar, si això podria passar, per exemple, al Congrés dels Diputats a Madrid, després de les pròximes eleccions, per exemple. Ara ho preso pregunta. Però abans, la Eva.
El Corte Inglés et vol desitjar un molt bon 2023.
Que no em dius bon dia?
El moment perfecte per il·lusionar, per regalar i per sorprendre. Amb una selecció única de marques i ofertes que són tot un regal. Gaudeix de fins a un 40% de descompte per a les teves compres de moda, bellesa, complements, esports i molt més. Com per exemple en tecnologia. Fes-te amb descomptes i ofertes úniques. Com un mòbil Samsung Galaxy A53, 256 gigas, que costava 509 euros amb 90, i ara el trobes per només 385 euros. O millora els teus propòsits d'any nou i aconsegueix un Samsung Galaxy Watch 540 mil·límetres que abans costava 299 euros amb 90 per només 199. El 2023 és també el moment perfecte per donar-te un caprici que ha estat a la teva llista de desitjos durant molt de temps. Fins al 5 de gener tens un 15% de descompte a tota la marca Dyson. O el model S99-87-55 de l'afaitadora Philips amb els seus accessoris amb un preu molt especial. Abans costava 269 euros i ara només 189.
Tu i jo en tot no, eh?
Regala i sorprèn amb Feliz 2023.
Oficina,
web i app. I vine a descobrir tot el que hem preparat per aquestes festes a El Corte Inglés. Avui a les 6 de la tarda, a la plaça del Corte Inglés de Girona, podeu gaudir de l'espectacle d'animació infantil Fantàstic Màgic Clown, a càrrec de Doctor Fly. Us hi esperem.
Doctor Fly. No, 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 no Au, espera't un moment, un segon.
Espera't
un moment. No. Sí, home, sí, sí, home, sí.
Sí que ho ha dit.
No, home, sí, el Jaume Paral, el director, que em diu que això no ho cobrarem. Sí, home, sí. Home, sí.
A mi la fibra bé no m'anava. Fins que em vaig dir a mi mateix. Mi mateix, que a tu t'agraden les coses bones. Però després vaig dir, mi mateix, que el que és bo costa. I després vaig pensar, Gestel hi és per alguna cosa. Que et dona una fibra que flipes i un mòbil per 39,95, preu definitiu. Sí, sí, definitiu. Perquè el que és bo no és car. Però tu mateix, eh? Truca ja al 1510.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Con los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Llegir aquest rètol que diu sortida 17 ja compta com llegir més. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar. Avança't a la nova llei de benestar animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Verd i Ponés. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Són 4:05 de 10 del matí. Ai. I de seguida parlem, perquè vull escoltar l'Antón Losada, el Bernat de Déu, el Joan López Alegre, l'Ola García i el Toni Aira, sobre si això pot passar aquí. Avui La Vanguardia, el Jordi Juan, el seu director, alerta que corre la falòrnia que les pròximes eleccions generals espanyoles podria ser manipulades pel govern d'Espanya mitjançant l'empresa encarregada del recompte. El director de La Vanguardia creu que és bo advertir d'aquests riscos, abans no sigui tard, perquè l'olla a pressió en què s'ha convertit la política espanyola no hauria d'esclatar. Però en què consisteix exactament aquesta fake news? Qui la propaga? Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
D'entrada expliquem què és aquesta mentida que circula per les xarxes i que acusa el govern d'Espanya de voler manipular els resultats electorals.
Sí, això fa mesos que corre. Concretament s'acusa el PSOE de situar gent propera al partit al Consell d'Administració d'Indra per controlar aquesta empresa, que és una multinacional espanyola que ofereix serveis de consultoria en molts àmbits. I per què el PSOE tindria interès a moure els fils dins d'Indra? Doncs perquè és la companyia que comunica el recompte de les meses electorals en la gran majoria d'eleccions que se celebren a l'Estat. Per tant, l'objectiu ocult del PSOE seria manipular els resultats electorals per perpetuar-se d'aquesta manera en el poder. Però d'on surt aquesta sospita? En què es basa? Doncs en el fet que al setembre la Societat Espanyola de Participacions Industrials, que depèn del govern espanyol, va adquirir el 28% de les accions d'Indra. Va al·legar en aquell moment que ho feia perquè aquesta empresa és estratègica i treballa en àmbits molt sensibles per a l'Estat. No només participa en els processos electorals, també ho fa en defensa i en seguretat. L'entrada de l'Estat a l'accionariat va representar canvis al Consell d'Administració, que ara té 9 membres, dos dels quals són a proposta d'aquesta Societat Espanyola de Participacions Industrials, el CEPI. Aquest moviment justifica els temors de tupinada electoral? Doncs, si llegim el que explica, per exemple, Maldito Buló, veurem ràpidament que no. Perquè en unes eleccions, els vots els compten els membres de les meses electorals, no Indra. Són persones seleccionades a l'atzar, per tant, i supervisades pels interventors que tots els partits envien als col·legis electorals. Un cop acabat l'escrutini, la mesa fa públics els resultats en un acte i se'n fan diverses còpies. Una es penja a l'entrada del col·legi electoral, també se n'entreguen als representants de les candidatures i una tercera còpia s'envia a través d'una aplicació al centre de dades electorals. I l'únic moment on intervé l'empresa adjudicatària, Indra, en aquest cas, és en aquesta transmissió de la informació, d'aquesta tercera còpia cap al centre de dades electorals. Si, per tant, l'empresa decidís mentir a l'hora d'enviar els resultats, seria molt fàcil contrastar les dades en alguna de les còpies que tenen els partits o que estan penjades als col·legis.
Qui difon aquestes fake news?
Doncs,
aquesta concretament.
Aquesta concretament, multitud de perfils d'extrema dreta a Twitter, per exemple. Podeu fer un exercici que us proposo. Aneu al cercador de Twitter i poseu la paraula Indra, en majúscules, Indra. Veureu com us apareixen centenars de tuits que difonen aquesta falòrnia. Us en puc llegir alguns que he pescat aquest mateix matí, abans d'entrar a l'estudi. Per exemple, un tuit de l'usuari Zancochancla1. El nom ja ho diu tot. Espero que... Zancochancla. Espero que Indra haya tomado nota de lo de Brasil y no vuelvan a dar una victoria a la izquierda por la mínima. O, per exemple, un tuit de Capitán Bitcoin. Este año electoral hay que tener miedo del PSOE. Utilizará todo lo que esté en sus manos para ganar. Indra, sus terminales mediáticas, los millones de Bruselas para alimentar nuevas redes clientelares y quién sabe si cosas peores. O estamos atentos y activos o estamos perdidos. O un altre tuit de Sagún. No sé què ha passat exactament en Brasil, però quan tota la escòria del planeta apoya a Lula, supongo que el pueblo se ha cansado de la imposición de los fraudes de Indra. Aquí surten tots, Soros, Rothschild, Bilderberg, Agenda 2030 i demás patulea. Però també difonen aquesta falòrnia, aquesta fake news, alguns mitjans. Us llegiré un tuit d'un periodista de la televisió d'extrema dreta, ZNN. El tuit diu així: lo de Brasil ha sido un golpe...
És on treballa el Toni Cantó, no?
Exacte, és el mitjà on treballa l'exdiputat d'UPyD Ciutadans, Toni Cantó, té una espècie de late night. Diu: lo de Brasil ha sido un golpe orquestado por la izquierda. 2 años y no aprendéis. A España se le viene lo mismo. Este año elecciones con el control de Indra, Correos, la justicia y los medios de comunicación. Ganarán, habrá un golpe y dictadura justificada. Això, teòricament, d'un periodista que treballa, insisteixo, aquesta televisió de Toni Cantó, la ZNN. I aquesta mateixa televisió també entrevista un exdiputat de Ciutadans que continua sent diputat al Congrés, ara forma part del grup Mix, es diu Pablo Cambronero i també difon aquesta falòrnia. De fet, fa una setmana tuitejava, arran d'una entrevista en aquesta televisió, hablando sobre la extraña adjudicación a Indra de la gestión de las próximas elecciones. El gobierno lleva años intentando controlar Indra. Ahora ya lo hace a través de la SEPI y un consejero socialista puesto a dedo. Parla de Miguel San Sebastián, però, repeteixo, són dos consellers del SEPI en un consell format per 9 consellers. Atent cabos, acaba dient ell. Clar, tot això pot semblar una tonteria, una falòrnia de 4 eixelebrats, però aquests arguments, aquesta qüestió dels resultats electorals, són els que van servir tant els trumpistes com ara els bolsonaristes per atacar el Capitoli dels Estats Units i les principals institucions del Brasil.
Va, per cert que va córrer una brama similar també a Catalunya amb Indra, no?
Sí, abans de les eleccions del 21 de desembre del 2017, recordem-ho, les del 155, en aquell moment el govern espanyol va adjudicar a DIT, a Indra, el tractament informàtic de les dades electorals, i enmig d'aquell clima enrarit post 1er d'octubre, alguns independentistes van témer que l'empresa pogués manipular els resultats. Al final, l'independentisme va obtenir encara més vots que en el referèndum mateix del 1er d'octubre i tota ombra de sospita es va dissipar.
Tenim altres exemples de fake news, Jordi, per acabar?
Sí, d'exemples en tenim molts, En tenim, doncs, amb la guerra d'Ucraïna, amb les vacunes del coronavirus o amb la immigració. De fet, fa 2 mesos a Barcelona es va condemnar la primera persona per difondre fake news. Va fer córrer un vídeo d'una suposada agressió d'un menor no acompanyat, que en realitat era un vídeo de la Xina de feia anys. Però, segurament el que més sorprèn aquests dies no són tant les fake news pròpiament, sinó aquest esforç per imposar un relat. Ho fa una part de la premsa més conservadora de Madrid. Avui, per exemple, d'això en parla el catedràtic de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid, Ignacio Sánchez Cuenca, en un article a El País. Diu que la derecha está promoviendo la tesis de que Sánchez es el líder supremo de la anti-España. Según puede leerse a diario en los columnistas más recalentados de la derecha, Sánchez tiene la voluntad de desguazar España y permanecer indefinidamente en el poder. Estas cosas se escriben a diario y el problema es que ya no se dice solo en los márgenes del PP. El discurso paranoide y excluyente de la anti-España ha calado en el principal partido de la oposición. Això enllaça amb aquella nota de veu que posava abans, aquelles declaracions de Pablo Casado, en què acusava a Sánchez de ser un felon, un traïdor. I es veu també en altres articles de manera una mica més matisada, que hem trobat avui mateix a la premsa de Madrid. Per exemple, a El Mundo, avui Iñaki Ellacuría, un dels esforços que s'està fent aquests dies també, és dir que Sánchez segur que acabarà concedint un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. I avui el diu Iñaki Ellacuría, con el nombramiento de dos magistrados que estuvieron al servicio de Moncloa y de una partidaria de estudiar el encaje legal del derecho de autodeterminación, María Luisa Segoviano, Sánchez construye un TC a medida para facilitar la celebración del referéndum catalán. Aquest en seria un exemple. O també un article d'Isabel San Sebastián a l'ABC parla directament d'assalto al Tribunal Constitucional, diu que más que renovación ha sido un assalto en toda regla, cuyas dramáticas consecuencias no tardaremos en comprobar. Los candidatos progresistas a presidir la Corte ja representen en si mismos una amenaza.
Aviam, la Lola García volia dir alguna cosa, Lola.
Sí, només volia apuntar al president sobre això d'Indra, que va passar a Colòmbia. El resultat electoral del Petro també va ser qüestionat per l'oposició, sobretot pel Pastrana, dient que el software que s'havia fet servir per el recompte electoral era d'Indra i que això era... hi havia hagut una manipulació del resultat, és a dir, ja es va intentar desacreditar el resultat de Colòmbia amb el tema d'Indra, no? I, clar, a Colòmbia no va arribar més, encara que és un dels temes que va marcar l'agenda política en els primers mesos del Petro, però és veritat que a països que estan molt polaritzats, molt dividits políticament, aquesta mena de coses doncs acaba provocant que hi hagi un paraigües que fa que molta gent que està que en una altra circumstància doncs sí, estaria polaritzada però això reflectiria només en el seu vot, acabi seguint consignes com les que hem vist a Brasil, no? Països molt polaritzats com per exemple Espanya. No és el mateix cas, per exemple, a Portugal. Això a Portugal segurament no tindria el mateix resultat. O passa a Brasil i no passa, per exemple, a Uruguai, no? Que és un país doncs, socialment i políticament no tan dividit. Jo crec que, a més, s'ha d'explicar, està molt bé explicar tot el... el que passa és que hem de ser conscients que no aconseguirem mai convèncer algú de que això no és cert. És a dir, tota la gent que pensa que això és cert, no aconseguiràs, per moltes dades que li diguis, no aconseguiràs doncs que consideri que no és així. I per què? Perquè les teories conspiratòries i les teories paranoiques sempre són més perfectes que la realitat. És a dir, estan construïdes de manera que tot encaixa. I, per tant, són més perfectes i més creïbles que la pròpia realitat. Jo crec que el problema fonamental és quan hi ha partits polítics que ni donen una cobertura ideològica a aquesta mena de brames que corren per les xarxes socials. Sobretot, avui fem a La Vanguardia un reportatge que està molt bé parlant amb experts de tot això, que explica, per exemple, que a Brasil... un dels fenòmens que va passar també als Estats Units és que aquesta mena de coses es distribueixen no a les xarxes, al Twitter, diguem-ne, sinó a través de WhatsApp o de Telegram.
Sí, WhatsApp és un altre perill públic.
Aquesta mena de missatgeria, que és de tu a tu, encara té més credibilitat que la del Twitter, no? Que ja en té. O sigui, per què? Perquè és una mena de missatge que t'arriba a tu personalitzat i que t'arriba d'algú que coneixes normalment o amb qui tens una certa relació i, per tant, ve precedit d'una més gran credibilitat, no? I tot això és absolutament incontrolable, més que el Twitter.
Don Anton.
És que hi ha tanto tema.
Sí, és fascinant.
Bueno, sí, lo primero... A mí me parece que ganar por casi 2 puntos de ventaja no es una victoria ajustada, me parece una victoria indiscutible. Es que a lo mejor son 2 millones de votos de diferencia, 2.100.000 creo recordar, ¿no? A no ser que ahora las elecciones haya que ganarlas por goleada. No lo digo por lo que acaba de decir don Jordi, sino porque es una idea que se repite bastante. No, fue una victoria ajustada, joder, 2 puntos. Entonces, ¿por cuánto hay que ganar las elecciones a partir de ahora? Para que no se pueda poner en cuestión el resultado. ¿Por 3, por 4, por 7? por 10. Yo estoy con Lola, aunque las ganes por 14. Siempre habrá alguien que dirá o que hay trampa, o que fue ajustado, o que no se contaron. No sé. Bolsonaro anda diciendo por ahí que le robaron nada menos que 12 millones de votos. 12 millones, ¿qué dices tú, joder? Ni sumando todos los habitantes, ni aunque votaran los infantes, saldrían esas cifras en Brasil, me imagino, ¿no? Pero bueno, eso también, el lenguaje no es neutro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el domingo por la noche de Televisión Española insistía mucho en eso, los presentadores. La ajustada victoria, la ajustada victoria, la ajustada victoria. Y quieras que no, inconscientemente se establece una pequeña conexión legitimadora. Bueno, como la victoria fue por tan escaso margen, a ver si es que tienen algo de razón. Aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Y hombre, yo insisto, 2 puntos me parece una victoria más que clara. Parece, yo diría clara victoria, más que... A no ser que, insisto, ahora establezcamos un listón por el cual hay que ganar por 5, por 14, por 20 puntos, ¿no? Insisto, son 2 millones de votos, 2.200.000 prácticamente votos de diferencia, ¿no? Yo supongo que lo que hay que contestar, don Jordi, es si esto puede pasar aquí.
Sí.
Yo, sinceramente, ¿es posible que pase? Sí. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es probable? No. Por varias razones, ¿no? Se me ocurren... Algunas. Primero, yo creo que este ya es un país que no toleraria que eso sucediera, ¿no?
De fet, perdona, Anton, ja va passar d'alguna manera amb els atemptats a Madrid.
Bueno.
O sigui, ja es va posar en marxa tota una maquinària de deslegitimació.
Sí, però nunca llegó tan lejos, yo
sí,
creo.
Sí, ¿no? Però
sí,
que,
sí, que, sí,
en,
que sí.
En cert sentit, és un precedent, ¿no?
Bueno, a mí me parece más precedente, sinceramente, de asalto a las instituciones, lo que han hecho los magistrados conservadores en el Consejo General del Poder Judicial, que lo que pasó después de los atentados de Madrid. Eso sí es asaltar una institución. Eso sí es hacerse fuerte dentro de una institución, amotinarte dentro de esa institución y negarte a cumplir la ley, que es lo que han hecho durante prácticamente 4 meses. Yo eso sí creo, me parece un precedente mucho más grave el que ha sentado ahora mismo los magistrados conservadores en el Consejo General del Poder Judicial, como precedente, porque a partir de ahora el siguiente vocal del Consejo General del Poder Judicial puede hacer lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque como yo decido lo que está bien y lo que está mal, lo que es democrático y lo que no, no la ley, lo decido yo. No el gobierno, no la ley, no lo que dicen las leyes, no lo que dice el Parlamento, no, yo que soy vocal general del Consejo del Poder Judicial decido cuándo ceso, cuándo estoy legitimado para seguir, cuándo no, a quién nombro, cuándo lo dejo de nombrar, qué es lo que es una amenaza para la democracia y lo que no. O sea, me parece más precedente, ¿no? Pero volviendo a la pregunta original, primero, yo creo que la opinión, que la sociedad española no aceptaría eso. Segundo, yo creo que en España no hay una crisis institucional de ningún tipo. O mejor dicho, para expresarme más claramente, no hay una crisis institucional que sea transversal. Tenemos una institución renqueante, que es la monarquía, que viene de una crisis institucional gravísima, pero que en cierta medida ha conseguido recuperar al menos una parte de su estabilidad, no toda, pero una parte, y sí tenemos una crisis institucional terrorífica, enorme, espeluznante, en uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Pero es una crisis endógena. No exógena. Es una crisis generada por problemas internos del propio Poder Judicial y circunstancias internas del Poder Judicial. No es síntoma de nada más. El Poder Judicial está en crisis porque la Judicatura en España funciona como funciona y está como está. El resto de las instituciones funcionan a pleno rendimiento. Y pues yo creo que hay un tercer argumento que es clave, que es dónde estamos, ¿no? Estamos en la Unión Europea. Y somos uno de los 4 grandes de la Unión Europea. O sea, la posibilidad de que esto pueda suceder en la Unión Europea, dentro de uno de los 4 grandes, y sin que eso genere una reacción que bloquee absolutamente a la posibilidad de que eso tenga éxito por parte de las instituciones europeas, a mí me parece completamente imposible.
Don Juan.
Bueno, jo intento dir algunes coses així a idea de titular. Ja que heu parlat del Brasil, els 2 països del món que més consumeixen WhatsApp en la seva població percentualment són Espanya i Brasil. Allò com a dada perquè la tinguem. I la Lola ha dit una cosa que té tota la raó del món: la penetració de missatges i l'acceptació d'aquests missatges de forma acrítica. La via per la que més entren és a través del WhatsApp, perquè el WhatsApp és una red a la que tu tens qui?
a part dels grups aquests i el que també feia el Santiago Segura dels grups de l'escola del que se mejore, que se mejore, que se mejore, en la seva pel·lícula, tens els teus amics, la gent de confiança, els companys de feina, i per tant acceptes qualsevol cosa que t'entra per WhatsApp de forma absolutament acrítica. Malgrat tot, i fugint un moment de lo que és en si mateix les fake news, vull explicar una cosa. Espanya no només és absolutament impossible que es manipulin unes eleccions, sinó que Espanya té, dintre de totes les democràcies del món, el millor sistema de recompte, el més ràpid, el més eficaç, el més competent i el més garantista de tot el planeta Terra entre totes les democràcies.
Ah, sí?
Absolutament. Aquest és un país a la que tu a les 8 votes,
veritat,
a les
8, veritat,
a les 8 i un minut surten les israelites que quasi mai les encerten, i a quarts de 10 del vespre tu te'n pots anar a dormir sapiguent el resultat electoral amb un nivell de recompte del 99,9%.
I això és per...
Això és perquè tenim un sistema, que l'explicaré ràpidament en 30 segons, si em permets, que fa que sigui el més ràpid i el més garantista. Per ficar exemples ràpids, el Regne Unit, que el tenim com una democràcia exemplar, el resultat de les circumscripcions, que són unipersonals, no se sap fins al dia següent o fins després de diversos dies, en funció de com sigui el recompte.
Itàlia.
No cal que expliquem què passa als Estats Units, què va passar a les últimes eleccions, perquè no és només les últimes eleccions. George Bush, que seré l'únic d'aquesta taula i segurament de tota l'audiència el que li caigui bé, és un senyor que va guanyar les eleccions. Tothom deia que era molt tonto, però va guanyar amb un premi Nobel com Al Gore, amb la qual cosa, tan tonto no devia ser, però va guanyar després d'un procés judicial a l'estat de Florida per unes papeletes mariposa i tal. Espanya té 33.000 seccions electorals i aproximadament, per tant, unes 110.000 taules, perquè a vegades, quan superes les 1.000 persones en una taula, es desdoblen. Tu ho has explicat molt bé, que els partits poden posar interventors i apoderats, però efectivament els partits cada vegada tenen menys militància i, per tant, Hisenda diu, perquè tingueu la dada, que en el nostre país hi ha 218.000 persones que paguen quotes a partits polítics, perquè com que les quotes són desgravables, pots declarar Hisenda. Els militants reals dels partits en aquest país són 218.000. Quan un partit diu, tenemos un millón de afiliados, això és una fake news. Aquesta sí que és una fake news. Per tant, com que hi ha molts partits ja no, i hi ha unes 100.000 taules electorals, és metafísicament impossible que tinguin prou militància per cobrir totes les taules. Llavors podries dir, pot haver-hi tupinada. No pot haver-hi tupinada. Perquè això efectivament va a la Junta Electoral de Sona, però inclús en el cas de que t'equivoquis, que un error que hi ha habitual és, com que tens que escriure amb boli o amb llapis el número amb uns quadrets que són petits i hi ha encara un paper de calco, com si estiguéssim a mitjans del segle XX, i per tant pots saltar, al cap d'uns dies hi ha una cosa que se'n diu el recompte definitiu, on tu tornes a repassar acte per acte. I aquest resultat no és definitiu. Hem tingut casos. A Catalunya, recentment, per exemple, Alejandro Fernández va obtenir un escó per la província de Tarragona amb un recompte definitiu després d'una revisió d'una votació per uns pocs vots. Amb la qual cosa, el nostre és un país on es recompta ràpid, on els sistemes són absolutament garantistes i on som literalment l'enveja de qualsevol altre país del món, perquè una notícia com aquesta, l'expliquin com l'expliquin, és impossible que això pugui succeir.
Sí, el que passa
Toni Aira.
Doncs el que passa és que hi ha links entre un món i l'altre. Mira, quan llegeu ara els tuits amb noms de tuitaires que feien tacadoli sobre això, em venia la imatge que vam tenir abans d'ahir del que va passar al Brasil. És a dir, tu veies personatges grotescos que atacaven una arquitectura de l'Oscar Niemeyer imponent, amb aquelles estructures de formigó, amb aquelles corbes, aquella cosa espectacular que denota poder, que denota, doncs, no sé, una cosa maca de veure, impressionant. Atacada per uns personatges grotescos, en molts casos, quan els escoltaves i els veies, però hi eren. Igual com ara fan tacadoli personatges que tenen noms grotescos a Twitter, que també aconsegueixen generar, més que estats d'opinió, sovint estats d'ànim. El link que tenen tots dos és que tenen a darrere algú que hi pensa en això.
partits, en molts casos, o moviments polítics, o think tanks, o estructures que volen generar això, estats d'opinió i estats d'ànim, i sobretot trencar allò que havia descrit una professora, una sociòloga històricament, Elizabeth Lohen Liumann, que era allò de l'espiral del silenci. És a dir, què havia passat clàssicament? Quan tu detectes que una opinió que tu tens o està mal vista socialment o no és majoritària, te la calles. Que això és el que havia passat tradicionalment en els nostres entorns amb els moviments d'extrema dreta. Quan tu comences a percebre que allò hi ha més gent que ho defensa, que fins i tot surt al carrer,
que està organitzat,
que té un atractiu, que potser es vesteix amb la samarreta del Brasil, amb els colors, etc., et desacomplexes i ho comences a manifestar més. Això, que fa molts anys que està estudiat, fa molts anys també que molts partits polítics, moviments, etc., hi tenen el peu posat en la línia de dir, escolta, això que nosaltres defensem, si dona una plausibilitat de que hi ha molta gent que ho defensa, pot arribar un moment en què faci taque d'oli i ho extengui. Per tant, nosaltres estem exents de que això passi? No, perquè ja ens hi hem trobat, ja hem vist aquesta reacció. Fixa't, tota gran mentida, Jordi, acostuma a partir sovint d'algunes veritats o algunes dades que són veritat. Per exemple, amb això d'Indra, diguem-ho tot, qui és el president d'Indra? El Marc Murtra. El Marc Murtra és una persona molt important, o ha estat molt important pel PSC de Miquel Iceta, per Salvador Illa, ha estat estructures de governs del PSOE. Per tant, i això no vol dir res, és a dir, aquest senyor, com tants altres que posen al capdavant de grans institucions, pot fer la seva feina.